Arribats a aquesta hora del matí, quan sona aquesta melodia, ens traslladem inevitablement cap a un raconet que ens encanta, perquè segur que és aquesta hora entre intempestiva i plàcida, i això només pot voler dir que és hora de desplaçar-nos a un carreró empedrat dels pocs que queden al país, al final del qual hi ha un edifici sense altes pretensions arquitectòniques o artístiques i que amaga al seu interior, darrere una porta immensa, una pila de meravelles. És el Basar de les Sorpreses. L'Albert Berlegui ja és a la porta. Com estàs, Albert? Bon dia.
Bon dia, Xavi. Com a tot?
Bé, home, aquí fantàsticament, sí. Havent arrencat ja àmpliament el mes de novembre. Tu com estàs? Com ha anat la setmana?
Bé, molt entretinguda. La veritat és que ha sigut bastant intensa. Bé, ara, hi ha de tot, eh? Clar, aquesta setmana, ui, clar, hi ha coses bones i coses no tan bones,
Fas com mala cara? Pots...
Sí.
Fas mala cara?
Sí.
Què ha passat?
Finalment, l'amenaça se converteix en una realitat.
No.
Tal com va dir el papa, no sé si era Pius Desè, quan va saber els secrets de Fàtima, no vull ser portador de males notícies.
Ai, però... No, eh?
Sí. Mira, mira, el tens aquí, veta. Només has d'apretar.
El botó?
Apreta aquest botó vermell, sí.
No.
Sí.
Sí?
Sí, Xavi, sí. Sí.
Oi, podem parar-lo ja?
No, que soni, que soni per tot Catalunya. Que tot Catalunya se n'enteri que ja hem activat el Pluricocat. Després de setmanes d'anunciar-ho, activem el Pluricocat.
Catalunya, alarma. No, jo no volia arribar a aquest moment tan penós i tan lamentable.
Jo tampoc, Xavi.
Sí,
però...
tu hi ha un punt que t'agrada, arribar a aquest lament patètic davant l'antena i del micro. O sigui, ara feia bastant de temps que no activàvem l'alerta.
Sí, molt.
I
torna a apretar el botó, torna a apretar el botó, que potser no s'han enterat. Ara, molt bé.
De veritat, eh? Torno a apretar perquè s'apagui ja, per favor. Hosti, noi, de veritat, eh? O sigui, per la gent que no estigui avasada, perquè potser la gent no ho sap...
Sí, clar, és que...
Ja, perquè ara feia dies que no activàvem el Pluricocat, l'Albert es torna en una bèstia diferent quan arriba aquest moment. Es torna en Albert Ploretegui. És un senyor que normalment és molt decent, molt, molt digne, i de cop perd l'absoluta dignitat quan veu que ja pràcticament no arriben cartes, no? I després de fer crides diverses... Bueno, entres en aquella fase que sempre dius allò de bueno, ja totes s'han enviat, les que s'havien d'enviar, sí. Aquella mena de lament patètic, de comiat.
Lamentable.
Sí,
com molt de... impropi d'una persona de la meva
ara,
edat, no ens enganyem.
Ara, vull dir que ja... Però què vol dir,
sí,
que no en tenim ni una, ja?
No, a veure, perquè aquesta setmana sí, eh? Jo em sembla que per la setmana que ve alguna, com a mínim alguna, sí que en tenim, també.
Però ja està,
però,
però ja està, eh?
Ja s'ha acabat.
El flow i el riu de cartes ja s'ha aturat, eh? La sequera ha arribat, eh? I llavors què hem de fer? Bueno, només dir als oients que... És a dir, jo sempre dic el mateix. Jo el que no vull és passar per aquesta vergonya. O sigui, si podeu contribuir a que el Berlegui no faci el patètic una setmana més, jo estaré encantat. Si després resulta que ningú envia, doncs que s'acabi ja això, però el que jo no vull és un altre cop, una altra setmana, vinga, una setmana més o dues més, el Berlegui vinga a plorar. Però bueno, en fi... que sapigueu que el correu és el mateix, si voleu enviar cartes al Basar de les Sorpreses, Avinguda Diagonal 477, planta número 15, codi postal 08036 de Barcelona, i el compromís és el mateix de sempre, que és llegir-les totes, les que queden, i respondre-les una per una.
Vale, bé, i la primera ens arriba des de, amb un sobre groguenc, ens arriba des de Barcelona, ens l'envia la Montserrat Montoliu, i anem a procedir a la seva obertura. És una sobre amb una lletra, amb una cal·ligrafia, diguem-ne, manuscrita. A veure, que això no s'acaba de treure. Això mateix. I de dins, mira, extraiem un full de cartilla de color verd que podem llegir el següent. Barcelona, 25 de setembre del 2023. Benvinguts a Xavi i Albert. Us escolto ja fa temps, en aquella hora, com dieu vosaltres, plàcida i per mi mai intempestiva, des del llit estant, doncs el meu rellotget intern ja fa temps que va decidir marcar el meu despertar de dilluns i diumenge sempre a la mateixa hora. Després del basar, que tant gaudeixo, i quan escolto el 1-2-3 de la sintonia de les 8, em llevo i em preparo l'esmorzar i és llavors quan dedico un temps preciós a la lectura, mentre espero que la resta de la família es llevi. Comparteixo amb tu, Albert, el gust per les pel·lícules i llibres de gènere històric i admiro de tu, Xavi, la memòria prodigiosa que tens i que en ocasions els meus amics també en fan lluir. Fa poc em va agradar molt el basar dedicat al número 12 i us he de dir que, per especial, m'agradaria que el dediquéssiu també al número 7, que no sé si l'heu fet. De lletres també tinc especial interès per la M, que així vaig escoltar, la M de mare, de metgessa, que és el que sóc, de muntanya, de Montserrat, és el meu nom, i de tantes coses com la melangia, el maridatge, les matrones i, per què no, el morir. No en parlem gaire de morir, i en la meva feina ha estat al costat del que traspassen més d'un cop. M'agrada treballar el concepte, fer perdre la por i ensenyar que un cop més forma part de la vida. Només afegir que he tingut el plaer de treballar amb l'Edita, també oient vostra, amb la que he compartit el gust pel vostre espai. Gràcies a tots dos per les estones buscades i tan ben treballades que em fan optimitzar hemisferis d'una manera plàcida cada diumenge al matí. Cordialment, la Montserrat Montoliu, des de Barcelona.
Que bé, quin missatge més bonic.
Aquí tenim un altre enllaç, fixa't, l'Edita, que ens ha escrit ja en dues ocasions i que a través d'una companya seva, doncs mira, la Montserrat Montoliu, que també ens adreça aquesta carta. Efectivament, hem dedicat, vam fer en el seu moment, ja fa molt de temps, la S de 7, i vam dedicar també no la mare, sinó la M de madrastra, si no tinc mal entès.
Sí.
Però vaja, sí, ja, i la M de muntanya també l'hem fet. Vull dir que ja quan contestem aquesta carta ja mirarem de passar els enllaços corresponents perquè la nostra oient tan amable, la Montserrat Montoliu, ens pugui també escoltar si és que ho ha fet. Va, i la segona carta ens arriba des de, mira, des de Vilassar de Mar, ens la remet una tal Vanessa. Ara anem a treure el sobre, un sobre blanc, convencional, també manuscrit, extraiem dos fulls. Bon dia, Albert i Xavi. Avui ha succeït una cosa que ha fet que diumenge, 15 d'octubre, al matí, estigui asseguda escrivint aquestes línies. I us ho explico. Durant temps escoltava el basar de manera ocasional, i això va canviar el febrer del 2020, quan vaig escoltar la carta del Xavier, el noi que parlava de les seves addiccions. Vaig parar, vaig seure, i com vosaltres em vaig emocionar. Que ben escrita, que ben llegida, jo també vaig quedar fora de joc. Així va ser com vaig descobrir la màgia del basar, de la que tantes vegades parleu. La recordo bé, va ser la primera que em va emocionar, però no va ser l'última. Vaig recuperar tots els podcasts enganxant-me a les vostres converses, a les vostres complicitats, i des d'aleshores fins avui. Heu parlat del Xavier i la seva carta en diverses ocasions, i us ho prometo, sempre he pensat, aquest noi té una entrevista. Ahir no vaig poder escoltar la ràdio, però al basar d'avui us he sentit comentar sobre la conversa d'ahir amb el Xavier. He esmorzat escoltant-la i ho he pres com un senyal que ara sí, ara és el moment de la meva carta. Potser una carta insignificant, però he trobat la millor manera d'agrair-vos aquest lloc, aquest moment que tant gaudeixo del diumenge, on em permeto parar-ho tot una estona només pensant en quina carta i paraula heu escollit avui. No voldria fer la carta molt llarga, però no me'n puc estar de saludar els pares, al Martí i a la Maria, els únics coneixedors que he escrit aquesta carta. Va ser maco descobrir no fa gaire que, com jo, són seguidors també del basar. Espero estiguin com jo emocionats escoltant la meva carta. Llarga vida al basar, la Vanessa. 15 d'octubre del 2023 des de Vilassar de Mar.
Veus com val la pena escriure cartes? Mira, hi ha una cosa que sí que és veritat i ens va passar fa també la setmana passada o l'anterior, quan un oient ens va explicar una intimitat molt gran de la seva família, una tragèdia, de fet. Mai saps, no? Igual que nosaltres quan fem el basar de les sorpreses mai sabem qui és exactament qui ho rep i en quines circumstàncies, enviar una carta amb una història determinada o amb un detall que pot semblar insignificant, mai saps a on pot anar a parar. És com la referència que fèiem la setmana passada de llançar una ampolla amb un missatge a dins i enviar-la al mar, no? Mai saps qui la rebrà, quines circumstàncies, què provocarà, no? Per tant, bueno, jo des d'aquí, senzillament, ja per no insistir més en el tema, sí que és veritat que convido a tothom que vulgui i que li faci il·lusió que escrigui cartes, que és una cosa molt que sembla del segle passat, però que continua tenint la vigència i intensitat emotiva molt més que qualsevol altre tipus de missatge i que mai saps on pot anar a parar, no? I quines conseqüències pot tenir. Per tant, des d'aquí agraïm evidentment la Montserrat i la Vanessa i a tota la gent que ha seguit escrivint cartes. Bé, ja tenim el Beorlegui allà,
sí,
bandereta, fàcil, aquesta,
sí.
Tres franges,
sí,
europea, negra, groga, vermella, això és Alemanya, que ara fa dies
Correcte.
Que no hi anàvem, eh?
Doncs sí, feia molts dies que hi anaven, i avui, a més, posem rumb a la Universitat Tècnica de Berlín, on s'ha dut a terme un estudi experimental que intenta demostrar com l'avançament tecnològic que ha suposat la incorporació de robots i de la intel·ligència artificial a la nostra vida quotidiana podria causar un efecte col·lateral més o menys previsible. Ens pot fer a tots plegats més mandrosos.
Ui.
L'experiment ha consistit en una conversa on un periodista parlava, així entre cometes, amb un robot. Va, estàs a punt?
Sí.
Doncs apa, som-hi.
Ich spreche jetzt mit der Figur, sag ich mal, über die die ganze Welt spricht. Guten Abend, künstliche Intelligenz. Wir nennen sie einfach Jenny. Willkommen im Heute-Journal.
Guten Abend und vielen Dank.
Guten Abend. Bueno, no ens estan veient perquè és una tele, això, però... Està bé que avui no ens hagis portat a l'exterior, perquè jo començava
sí,
a tenir...
Sí, la,
jo, a veure, reivindico que potser la setmana passada amb la, i l'anterior, que ens has portat a llocs una mica freds i jo no anava ben tapat, igual vam provocar la fúnia dels últims dies.
Home,
però,
és que, a veure, el diumenge se't sentia fatal,
sí,
eh, Xavi?
Ja
no
sé,
ens enganyem,
eh? Però això que és, estem en una sala amb una tele, que,
sí.
És, que és això? És un informatiu o què és això?
Correcte, sí, és com una mena d'informatiu... I és una conversa entre un periodista, aquesta veu masculina que m'ha escoltat, que entrevista aquest robot, que és la veu femenina. Podem escoltar una mica més, veuràs.
...und eine Hilfe für diejenigen zu sein, die meine Unterstützung benötigen.
I parlen doncs això, d'aquesta nova frontera que està travessant la humanitat, que representa la intel·ligència artificial i la robòtica. Aquest estudi que s'ha presentat a la Universitat de Berlín apunta que durant uns anys es creia que la millor manera d'aprofitar tots aquests avançaments no era substituir les persones per robots, que era un dels grans temors socials, sinó posar-los a treballar junts, de forma, diguem-ne, col·laborativa.
I llavors han arribat a alguna conclusió o què?
Sí, deies que, doncs, que es podria assolir quelcom que poder no era massa desitjat i ho han provat en una fàbrica de defectes de fabricació de plaques de circuits, on tant humans com robots comprovaven les peces. Es van fer dos grups amb el mateix nombre de peces defectuoses. Doncs bé, aquells treballadors que treballaven amb robots trobaven menys peces defectuoses que no pas aquells que ho feien sols. El que va portar a la conclusió que els primers se'n refiaven, per entendre'ns, els robots i, per tant, hi paraven menys atenció.
Ah, que bona!
Aquest fenomen, anomenat ganduleria social, passa sovint amb les persones que treballen en equip. A veure, tots recordareu els treballs de classe que es feien en grup,
sí,
què sempre hi havia aquell que noi semblava que tenia un os a l'esquena i només anava al final i firmava, sí o no?
Hi ha algú que la productivitat li cau quan no ha de fer el que toca, sí. Sí, sempre hi ha aquell de l'excusa d'escaquejos i...
Demanava
posar l'assignatura, el nom al final, saps?
Sí, sí. És que... Bueno, tremendo, què has de dir llavors? Tremendo. Ah, ui, sí, mal company, llavors,
ui,
sí, si no, eh?
Sí,
vull
sí,
dir que...
exacte.
Bé, doncs, ja veus, allò que ens passava a l'escola, ara ho hem hagut de veure amb robots per constatar-ho una vegada més. No sabem com es podrà gestionar el tema, però sí que ens dona això un punt de partida per un nou basar, el que fa el número 325, que dedicarem a aquest sentiment tan humà. Avui, doncs, la lletra M. La M de mandra.
Mira que diria que, i és una cosa que és molt humana, però no fa gaire per tu, eh? Mai t'he pensat que siguis un tipus que s'hi recreï en la mandrositat, eh?
No massa, perquè això representa una pèrdua de temps i jo ja saps que el temps és com una mera d'obsessió per mi, eh? Tu tampoc fas cara de mandra, tu,
no,
eh?
No, però m'agrada, eh? O sigui, si puc mandrejar...
Ah, sí? T'agrada mandrejar?
No, el que passa que no tinc gaires ocasions per fer-ho, però si puc...
Ah, sí.
Em sembla un plaer, un petit plaer, el del mandreig.
Jo haig de confessar que em sento culpable, eh?
Home, clar!
Ja sé.
No, clar, no, també,
però és allò de dir, si estic 5 minuts sense fer res, dic... què passa aquí? Sí? Sí, i això, mira, un neix com neix, eh? Però sí, recordem la mandra, que és aquesta actitud negligent d'indiferència, d'avorriment, el que de manera poètica italiana diuen el dolce far niente, eh? Aquesta indolència respecte a coses a les que un hi està obligat, és un sentiment universal. Alguns els assalta cada dia, just quan es lleven, i dura més o menys fins a la una del migdia, d'altres, la majoria, els dilluns quan són al despertador, i el sentiment, home, no ho negarem, resulta especialment cruel, colpidor i universal el primer dia després de les vacances, siguin de l'estiu,
sí,
de Nadal o de Setmana Santa, eh? Però vaja, també és veritat que hi ha qui té mandra les 24 hores del
sí,
dia,
senyor,
els 365 dies de l'any, durant tota la seva vida,
sí,
eh?
Sí.
Hi ha alguns psicòlegs que apunten que al món prehistòric no hi havia mandra perquè l'home es marçava les seves energies en l'instant en què tenia una necessitat. Si tenia gana, caçava. Si tenia set, bevia. No havia de treballar per un benefici futur, com és el que en tenim nosaltres, que ens aixequem cada dia per guanyar-nos les garrofes a final de mes. No havia de procrastinar, que és aquesta paraula que ara s'ha posat tan de moda. I és que la paraula mandra és una de les moltes que tenim en català per definir un concepte, però n'hi ha moltíssimes més, i algunes de ben enginyoses.
Hombre, ja ha arribat el moment, Marcel i Virgili.
Sí, home, ja feia temps que no teníem aquí, sí,
sí
o no?
No suficient de temps, però bueno,
no?
Endavant.
Mira, podem dir que algú és mandrós, però que també podem dir que és desidiós, dropo, que a mi m'agrada molt això, dropo. És un dropo, eh?
Jo diria que fins i tot, no sé si va amb L final, dròpol.
Ah!
Diria, però no ho sé. Però...
Dròpol, sí.
Sí, deixa, ara t'ho diré, vaig a buscar-ho.
Pòtol sí, però pòtol és un altre desqualificatiu, però no va per aquí, això, eh? Esgarramantes, colgafocs, esquenadret, dormilega, gallofa, gandul, malaganós, malfaener, llucot, tocasson, torrepipes, pixarreixes, furtamantes, pixavagant, bagarro, o una de les meus sinònims bagarro preferits, que és aquest tio està endillonsat. Estic endillonsat.
Endillonsat, eh? Mira, confirmo que les dues són vàlides, eh? Dropo
i
dròpol.
Sí, sí. Dròpol, ostres, que bo.
Amb dues.
Que bo. D'algú que és mandrós li diu feina fuig, mandra no em deixis,
sí,
però també que li agrada el suc del llençol.
El suc del llençol, quin fàstic.
Li agrada el suc del llençol, eh? Sí. O que té el menjar de bo i el treballar de malalt. Però per tot això, com a conseqüència, ja se sap que qui de jove no treballa, de vell dorm a la palla.
Hombre, aquest el
Marcelí
li encanta. Quan
d'un mateix sentiment hi ha tantes paraules i definicions, això vol dir que hi ha molta tradició i història al darrere. I en aquest cas hi ha referències fins i tot mitològiques.
Això vol dir que de mandrosos tota la vida, eh? I a tota la història de la humanitat, eh?
De fet, els antics tenien explicacions per qualsevol aspecte de la vida, i la mitologia grega tenim Ergia, que era una de les filles d'Éter i la Terra, i personificava precisament la peresa. El seu nom és una traducció de dues paraules, que era socòrdia, que vol dir somnolència,
socòrdia,
i nàvia. Oh. Sí, socòrdia, que vol dir somnolència, i ignàvia, que vol dir mandra, eh? Fixa't quina combinació, eh? Però és que, a més, la peresa vivia amb dues deïtats que tampoc, home, no massa engrescadores devien ser, eh? Perquè una era Òtia, que era la quietud, i l'altra era Silentia, és a dir, el silenci.
Hosti, noi,
en una cova, en una cova on hi dormia Hipnos, que recordem és la personificació de la son, que és filla de Nyx, la nit, i d'Erebo, l'obscuritat, i germana bessona de Tànatos, és a dir, la mort. O sigui, tot plegat és una colla de... diguem-ne,
o sigui,
de...
Perdona, de... Tànatos és germana d'Hipnos.
Sí. No, no, Tànatos és germana de l'Anix, perdona, d'Hipnos, sí, efectivament.
D'Hipnos.
Sí, perquè hi havia l'equiparació entre el son i la mort, eh, per entendre'ns com a paraules gairebé sinònimes, d'aquí que fossin germanes. Que tot plegat és com molt poètic, no? La quietud, el silenci, la son, l'obscuritat, la nit, la mandra, eh? Tot plegat estava una colla, diguem-ne, molt ben conjuntada, eh?
Increïble, tu.
Segons la tradició, va ser convertida en tortuga, animal que personifica la quietud, que algú podria pensar, home, potser l'animal més escaient seria precisament el peresós.
Sí, senyor.
Però no oblidem que aquest mamífer viu a Centroamèrica i Sud-amèrica, llocs on encara no eren coneguts per l'Europa a l'antiguitat, i per tant eren desconeguts per la mitologia. A Ergia se la representava amb rostre, òbviament, endormiscat, amb una capa de tranyines i una filosa trencada, la filosa, evidentment, símbol de la seva aversió al treball. I no cal dir que aquesta consideració, diguem, negativa, arribaria també al cristianisme.
Clar, aquí entra en joc ja els 7 pecats capitals, que jo és el que estava esperant des de feia estona, l'entrada de la mandra, no? De la... Sí, sí.
Sí, perquè la peresa és un dels 7 pecats capitals. La peresa, això mateix, eh? També coneguts com els pecats cardinals o els vicis capitals, que és un grup de faltes que, segons el catecisme, es cometen de manera reiterada, enfosquint la consciència i distorsionant la valoració objectiva dels actes humans. La resta de pecats, recordem, són la luxúria, l'ira, la supèrbia, l'enveja, l'avarícia i la gula.
D'alguna manera, ja sé que no, eh? I algú dirà que no, eh? Però sempre havia tingut com la percepció que la peresa era com un pecat una mica mica menor, eh? D'entre tots, perquè, ostres, la ira o l'enveja o l'avarícia, la supèrbia, la gula també entrava dins d'aquesta cosa de gent que, mira, que no pot evitar-ho. Li agrada menjar o li agrada estirar-se, no?
Clar, sí.
I la luxúria és un altre tema, sí.
En fi, sí, això de... Bueno, això, l'adagi castellà, eh? La jodienda no tiene mienda, eh? Vull dir que... I en català hi ha una frase també molt bona, que és, amb les coses de la piula, el senyor xiula. És a dir, bueno, mira, no ho tindré massa en compte. Bé, en qualsevol cas, per entendre'ns, sí que és veritat que la mandra podria ser un diguem-ne, un pecat menor, però no podem obviar que, en el fons, l'ociositat és la que ens porta a ser la mare de tots els vicis, que aquesta és una idea que també està molt clàssica, no? I potser per això una de les lleis més conegudes, que va estar en vigor durant molts anys, va ser la coneguda com la Ley de Vagos y Maleantes.
Ah, sí? No? Que fos punible fins i tot ser vago, ser mandrós, no? Mm-hmm. Que no era ben bé així, no? Al final és una llei que, de totes maneres, tots vinculem bastant amb el franquisme, no? Amb la dictadura.
Sí, però no és ben bé cert això, eh? Perquè la Ley de Vagos y Maleantes no va ser una llei franquista, sinó que té el seu origen en temps de la República, l'any 1933.
Que bo.
I es referia al tractament de rodamons i nòmades, coneguda com la gandula, és a dir, aquesta denominació popular d'aquesta llei, establia mesures de control i retenció d'individus suposadament perillosos. 20 anys més tard, el 1954, i ja el franquisme va ser modificada, incloent, a banda de rufianes i proxenetes, a los homosexuales, i llegeixo literalment, homosexuales, amb la X intercanviada amb la S.
Això era com figurava la llei, homosexuales.
Homosexuales, o sigui, imagina't... A l'any 70 va ser substituïda i derogada per la Llei de Perillositat i Rehabilitació Social.
Però fixa't que és una cosa molt interessant, això que estàs dient, perquè al final és com tots els... Era com la llei dels viciosos, d'alguna manera, no? La lectura era com els que feien vici, no? Però que sempre ha estat sospitosa l'actitud d'algú que no està fent res.
Evidentment.
Oi? O sigui, al carrer no pots no estar fent res, perquè alguna cosa amagues, o alguna cosa estàs tramant, o no ets una persona de fiar. Si estàs en un banc assegut sense fer res, o si et quedes parat en una cantonada sense fer res, ets sospitós automàticament, a ulls de la societat.
I més, evidentment, en un context polític, però també, evidentment, social, en què, evidentment, el franquisme havia de vigilar, diguem-ne, qualsevol element de distorsió o de versos lliures, no? És evident que la mandra i la vagància s'han associat a la vessant, diguem-ne, més negativa de la societat, però això no treu, evidentment, que hi hagi, què sé jo, grans artistes coneguts precisament per la seva indolència. I un dels més destacats va ser Rossini.
I Rossini, precisament, que té una gran obra, era un mandrós.
Sí, perquè escoltant aquesta música, aquest Guillem Tell, home, dius, quina home, energia, molt indolent
tu.
No sembla.
No.
A veure, recordem Gioachino Rossini, un dels més grans compositors italians i també un dels més simpàtics de tots els temps, però ell va viure al segle XIX, autor de 39 òperes, però també nombroses cançons, música de cambra, piano, música sacra. Va establir, diguem-ne, els nous estàndards de l'òpera bufa i entre les seves obres més notables, a banda d'aquesta Guillem Tell, doncs hi ha El barber de Sevilla, o la Cenerentola, per exemple, no? Però Rossini també és conegut perquè es va retirar quan encara no tenia ni 40 anys, va dir, em vull dedicar a viure, i sobretot em vull dedicar a la meva gran passió, que era, evidentment, el menjar.
Ara.
No oblidem que hi ha uns canelons Rossini, un tornador Rossini i uns macarons Rossini, que porten tots el seu nom, i que va viure 36 anys més fins als 76 en què va morir. Rossini també era conegut per la seva mandra, reaprofitava obertures i temes musicals en un moment en què, clar, pensa que les òperes s'estrenaven desapareixent de la cartellera i, clar, no hi havia manera de recuperar-los que es reposessin, que poder no era mai, perquè, clar, les òperes tenien una vida i llavors no hi havia els sistemes de gravació ni la de recuperació de documents, no? Llavors, clar, ell reaprofitava alguna obertura per aquí, patapam, se l'autocopiava, se l'autoplagiava i la tornava a posar en una altra òpera més
ningú
allà.
Ningú sabrà.
Que ningú se n'enteri d'això, eh? Però, a més, clar, tampoc no va ser l'únic, eh? Molts compositors també ho feien, això. Però ell celebra el seu costum, ell sempre componia al llit.
Ah, sí?
Ell componia sempre al llit. Mm. I és famosa l'anècdota de quan escrivia el seu preludi per piano, que un cop de vent, tenint la finestra oberta, li va fer caure la partitura a terra.
Mm-hmm.
Doncs en lloc de recollir-la, va preferir començar nua de nova per aixecar-se del llit.
No, home, no. Brutal.
Va, i ja que estem al llit, un quadre d'en Cases on hi surt un la mandra.
Qui no conegui la mandra de Cases, la penjarem ara mateix a Twitter i així la podeu visitar. Mm-hmm.
La mandra és un oli sobre tela de Ramon Cases, recordem un dels més grans artistes de casa nostra, que va viure a cavall entre els segles XIX i XX i que es va moure entre l'impressionisme i el modernisme, conreant no només la pintura, sinó també el dibuix i especialment el cartell, del qual va ser un veritable mestre. Una de les seves obres és precisament La mandra, on es veu una noia estirada al llit, en una postura entre indolent, pensativa, està vestida, el que fa pensar que senzillament, doncs això, està mandrejant. I ja que estem en art i hem passat per la música i la pintura, doncs què tal si fem una incursió a la literatura? Doncs anarem a l'Anglaterra del segle XIX.
Si és Anglaterra i és segle XIX, probablement sigui Dickens.
Sí, Dickens és un dels colossos que ha de sortir de tant en tant al Bazar de les Sorpreses. És un referent. Ara poder començar la seva figura una altra vegada a ser reivindicada, però durant uns quants anys, clar, s'etiquetava com un tipus de literatura molt, molt pròpia de l'època, molt victoriana, que sí, que representa que evidenciava les xacres d'una societat, diguem-ne, també molt hipòcrita, molt carregada d'efectes, però representa un dels grans autors, un dels grans mestres de, ja només de literatura, sinó, evidentment, de tot l'art en general. I sí, ara marxem a l'any 1850, quan Charles Dickens, el novel·lista, recordem per altra banda, més popular del seu segle, implacable observador de la societat de l'època i autor, entre molts altres, de l'Oliver Twist, de Grans Esperances i del Conte de Nadal, que d'aquí 4 dies ja tindrem els fantasmes, sí, l'Scrooge i tot, sí, això, i d'un altre autor, que era en Wilkie Collins, que era un altre prolífic escriptor considerat el creador del gènere policíac i autor de La dama de blanc, entre d'altres, o La pedra lunar. Doncs ells dos van escriure conjuntament un llibre que es diu Els mandrosos, que és una història a quatre mans de dos professionals de l'oci que es dediquen a no fer res, però que s'aniran trobant divertides aventures en els seus viatges per pobles anglesos. L'obra està traduïda per Jordi Govern i es pot trobar a l'editorial Gato Pardo. Va, i si Dickens ha sigut un autor que moltes de les seves obres han estat adaptades al cinema, acabem amb una pel·lícula amb un gran, gran mandrós, El gran Lebowski.
Oh. Tu mujer le debe dinero a Jackie Treehorn. Eso significa que tú le debes dinero a Jackie Treehorn.
La eterna historia de los gorrones, Lebowski.
No, no, no hagas eso. Tío, no lo hagas en la alfombra.
¿Ves? ¿Ves lo que pasa, Lebowski? ¿Ves lo que pasa?
Nadie me llama Lebowski. Os habéis equivocado. Yo soy el nota, tío.
Te llamas Lebowski, Lebowski.
El gran Lebowski, gran pel·lícula dels Coen, que no sé si són massa sant de la teva devoció, Albert.
O sigui, diguem-ne que no els tinc a les capçaleres dels meus directors preferits, però sí que és uns directors que he vist totes les seves pel·lícules, i més d'una vegada, I el gran Lebowski és una de les meves debilitats, perquè és una de les seves pel·lícules més famoses, rodada l'any 98, amb un esplèndid, com sempre, Jeff Bridges, però també acompanyats aquí d'uns extraordinaris John Goodman, Julian Moore, Steve Buscemi, John Turturro i Philip Seymour Hoffman, entre molts altres. Un repartiment sens dubte immaculat. I és la història, doncs, això, d'un penques, d'un tio anomenat el Nota, que només juga bitlles amb els seus amics que estan igual de penjats que ell, que és confós per un milionari i a partir d'aquí inicia tota una sèrie de peripècies. La pel·lícula és molt divertida, però també està molt passada a voltes.
Molt.
Es pot trobar, entre d'altres, Apple TV, Amazon, Filmin i Movistar, entre d'altres plataformes.
No, alguna de les seqüències de les partides de bitlles són història del cine, directament.
Sí.
Vull que són fantàstiques, la veritat. El gran Lebowski, molt recomanable, a Apple TV, a Amazon, a Filmin, a Movistar, entre moltes altres plataformes. Bé, Orlegui, aquella gent que tingui ocasió poden seguir mandrejant. La resta seguirem al peu del canó, d'acord? Uh-huh. Una abraçada, Orlegui, que vagi molt bé.
Igualment, Xavi.
I a tots els mandrosos, uniu-vos. I si podeu, que no us venci la mandra i escriviu alguna carta. Apa, Orlegui, una abraçada. Adéu-siau.
Apa, Bundó, igualment. Adéu-siau.